Alcaldessa Ada Colau, bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per ser nosaltres avui aquí al Món a RAC1. Avui fa una setmana, just avui fa una setmana, que ens despertàvem amb la reelecció d'Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid, i fa una setmana ens despertàvem amb una notícia que ens va sorprendre molt, que és l'adéu de Pablo Iglesias de la primera línia política. Ha parlat amb Pablo Iglesias els últims dies?
Sí, ens hem escrit regularment, i jo he de dir que a mi no em va sorprendre la decisió de Pablo Iglesias. Vull dir que...
Sí, no ha parlat verbalment, ho ha fet a través de...
Sobretot ens hem escrit, sí.
Ens heu escrit.
Sí, sí.
I no el va sorprendre per...?
No em va sorprendre, home, perquè havíem parlat molt els mesos anteriors, sabia com estava, i especialment en la part personal sabia com li pesava, especialment amb els seus fills, i cosa que em genera tota l'empatia del món, perquè crec que, malgrat que ara ha marxat Pablo Iglesias, no ens hem d'oblidar el que ha viscut Pablo Iglesias i la seva família, que no s'ha de normalitzar. O sigui, crec que hi ha una reflexió col·lectiva al marge de Pablo Iglesias que per salut democràtica l'hauríem de fer. O sigui, com s'ha permès i normalitzat que se l'insultés, se l'assetgés, se li enviessin bales, amenacés a la seva família, se l'assetgés diàriament a casa seva, amb tres criatures petites. Vull dir, crec que això, amb una democràcia saludable, no s'hauria de normalitzar. I ell això ho estava patint. Vull dir, a part de l'anàlisi polític, que també hi és, però la part personal jo sé que li pesava molt.
A vostè, alcaldessa, li va dir que volia plegar?
O sigui, ell no em va dir exactament vull plegar, no, perquè no vam parlar en aquests termes, però sí que havíem comentat de, doncs això, per exemple, no, de parlar de... Jo no vull que els meus fills es facin grans i hagin d'aguantar segons què, perquè són els meus fills, no? En aquests termes sí que havíem parlat. Per exemple, quan va venir aquí per la campanya electoral catalana, doncs aquesta conversa l'havíem tingut. Insisteixo, hi ha una part personal, hi ha una part política també, eh? Vull dir, jo crec que és incontestable que ell ha tingut un paper clau, no?, en la política estatal dels darrers anys, i que, per tant, ha fet una obra important, no?, ha sigut una figura important, fonamental, per acabar amb el bipartidisme, per obrir un nou espai polític a l'esquerra del Partit Socialista, per consolidar-lo. Per tant, crec que aquesta feina l'ha feta, no?, i per tant també se'n pot anar i es mereix agafar-se un descans i fer altres coses. És un animal polític, seguirà fent política allà on vagi i allà on estigui. I bueno, ja em consta que ara ell està bé i està convençut de la seva decisió.
La va avisar abans d'hora? El va avisar?
Bueno, era una conversa, com dic... O sigui,
no, dic, va avisar, vull dir, aquella nit...
No, aquella nit no em va avisar. Però
es va assabentar perquè algú
la va avisar
abans, l'alcaldessa?
No, jo vaig saber que també quan ho vaig veure en els mitjans, però no em va sorprendre, insisteixo, perquè és una cosa que formava part, d'alguna manera, de la conversa i de l'anàlisi compartida.
Parlàvem amb l'alcaldessa d'aquesta situació política, més d'un cop ho hem comentat aquí, que és pel simple fet de ser polític, moltes vegades entres en una mena de canal amb el qual val tot. Molts cops. T'agradi més aquell polític o t'agradi menys aquell polític. A vostè li ha passat alguna cosa similar a la Pablo Iglesias?
No, jo crec que al nivell de Pablo Iglesias no crec que ningú ha patit el que ha patit ell, i no, amb aquesta duresa també de l'extrema dreta a Madrid, aquest assetjament, aquest insult, aquesta amenaça, aquesta normalització de la violència, fins i tot, no?, que vam viure ja amb la campanya electoral, doncs jo, per sort, no he arribat a aquest nivell. He rebut amenaces, he rebut molts insults, i crec que no ho hem de normalitzar, i crec que no és en absolut per fer victimisme, eh? És que crec que això ara mateix està passant a polítics de tots els colors, i crec que no és bo per la democràcia.
Vull dir,
crec...
Ha pensat alguna vegada l'alcaldessa en plegar?
No.
No?
No.
I pensar que si val la pena tot això?
Home, hi ha dies que et pesa, no?, i sobretot et sap greu quan afecta la teva família. Això és el que et sap més greu.
I ha afectat també la seva família, en algun
cas? Home, sí, doncs a vegades li ha afectat a la família. Quan hi ha amenaces, quan se'n passen segons quines coses, doncs evidentment no les explica a la família.
Amenaces de quin tipus?
Bueno, d'aquestes de les xarxes, és igual, no les vull sobredimensionar, però n'hi ha. I bueno, jo crec que no han de condicionar la política, però sobretot jo crec que hem de fer, més enllà dels casos individuals, eh? No vull fer victimisme en cap cas, i estic totalment d'acord amb que els polítics se'ns ha de fiscalitzar, se'ns ha de demanar explicacions cada dia, i només se'ns pot criticar, òbviament, però és veritat que darrerament, no?, sobretot amb aquesta dinàmica de les xarxes socials, s'ha naturalitzat, s'ha normalitzat l'insult, l'agressivitat, fins i tot l'amenaça, I jo crec que això per Salut Democràtica, entre tots i de tots els colors, hauríem de posar una línia vermella, perquè crec que fa mal a la convivència, fa mal. Ara mateix estem en una crisi terrible, en una crisi econòmica, en una pandèmia. Ostres, necessitem política constructiva, necessitem diàleg, necessitem treballar per objectius comuns, necessitem empatia, necessitem cooperació. Hem de crear entorns que afavoreixin això. No, perquè hem de sortir d'una crisi terrible, hem de fer transformacions, han de venir els fons europeus. Bueno, doncs per fer tot això el que necessitem és molta col·laboració, molt diàleg, molta estabilitat i evitar totes les polèmiques que siguin innecessàries. No?
Després parlarem si tenim temps de Twitter, però abans marxa Pablo Iglesias i deixa un buit, evidentment, en el seu estem parlant de figura de potència política inqüestionable. Ada Colau li agradaria agafar el relleu al capdavant de Podem?
Doncs en cap cas m'ho he plantejat, i jo no parlaria de buit, perquè és veritat que ell és una figura molt rellevant i, diguem-ne, i molt única, diguem-ne, però hi ha molts altres lideratges molt potents i jo crec que ara comença també una nova etapa que no és només per la sortida de Pablo Iglesias, sinó que forma part d'una reflexió col·lectiva on ja hi havia un lideratge molt fort, que és el de Yolanda Díaz, que crec que precisament és el tipus de lideratge que necessitem ara. Una dona que fa política útil, molt treballadora, que està fent molt bona feina primer en el seu Ministeri de Treball, que ara manté, però que a més amplia també la vicepresidència, amb un estil de diàleg, d'empatia, de cooperació, que és el que comentava ara, que crec que és exactament el que la ciutadania ens demana. Per tant, amb la Yolanda he estat parlant molt aquests dies i jo estic contenta perquè crec que és una reflexió, a més, molt àmpliament compartida. O sigui, el nostre espai polític ha viscut moltes coses en poc temps, no? Som un espai polític nou, divers, no? Perquè aquí jo no soc de Podem, jo soc dels comuns, no? Però, evidentment, som una organització germana i crec que hem de col·laborar i hem de treballar junts, però hem d'ampliar aquest espai.
Per tant, la resposta és no, agafar el relleu a Pablo Iglesias.
No, jo no crec que jo hagi d'agafar el relleu. Jo sóc alcaldessa de la ciutat de Barcelona i tinc moltíssima feina com a alcaldessa de la ciutat
això
de Barcelona.
Això ens porta al maig del 2023, eleccions municipals. Digui la veritat, alcaldessa. Té ganes de presentar-s'hi?
D'aquí al 2023 queden 2 anys.
Això és veritat.
2 anys de moltíssima feina, on tenim un munt de coses en marxa a Barcelona. Ara mateix estic molt orgullosa perquè després de 6 anys molt difícils, Barcelona té molts projectes en marxa. De fet, som l'administració de l'Estat que més habitatge està fent, l'administració de tot Catalunya que més obres està licitant, perquè tenim obres de superilles, de mobilitat sostenible, de tramvia, un munt de projectes econòmics, de transformació, barris nous que estem construint. O sigui, tenim la ciutat absolutament en marxa i això, a mi, ara és el que té
estan
tota la meva atenció.
Com
no estic
ser,
pensant en el 2023, però estic pensant...
Però jo li demano que pensi en el 2023. Li agradaria per això o ho descarta totalment?
És que ja ho he explicat. O sigui, jo m'he compromès a ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona.
Ho dic perquè Jordi Martí, que vostè coneix molt bé, va dir que té ganes de presentar-se a la reelecció. Això ho va dir ell.
Jo sempre he dit, estic compromès amb Barcelona i estic compromès amb un projecte de transformació que per fi ara està donant fruits i estem veient. I, per tant, el que vull és consolidar aquests 2 mandats amb aquest projecte de transformació de l'espai públic, de canvi de les prioritats, de polítiques socials innovadores que estem fent i que cada cop més ens reconeix com que estem obrint camí en molts àmbits, no? L'elèctrica municipal, el dentista municipal, el pla de barris, o sigui, són molts els projectes en marxa. I el que vull és consolidar aquest projecte és el que em dec jo, és el projecte amb el que jo m'he compromès. Ara ens queden 2 mesos, 2 anys de molta feina, i quan s'apropin les eleccions, doncs parlarem amb Barcelona en Comú de si m'ho he de plantejar. És veritat que Barcelona en Comú contempla un tercer mandat, doncs si m'ho planteja l'organització ho considerarem, però el meu compromís és amb el projecte de Barcelona, amb aquests 2 mandats, i ara estic entregada a la feina que tenim, que és moltíssim.
Abans que parlarem de Díaz Ayuso, però creu que hi ha alguna relació entre el seu discurs centrat en la llibertat i les imatges que vam veure als carrers de Barcelona o de Madrid el cap de setmana passat?
A veure, la senyora Ayuso crec que ha fet una campanya comunicativa eficaç, això és evident, no? Li ha anat molt bé a les eleccions, això s'ha de reconèixer, i menys tenir-la o ridiculitzar-la segurament no va ser una bona estratègia, no? perquè efectivament ha connectat amb un malestar social, no? De fatiga pandèmica que tenim tots, òbviament, després d'un any duríssim. Ara bé, jo crec que aquest èxit és molt conjuntural, perquè és veritat que ara hi ha esgotament, és veritat que la gent té ganes ja de respirar una mica, però evidentment llibertat no és irresponsabilitat, al contrari, llibertat és responsabilitat. O sigui, la llibertat autèntica és la que tu et fas lliurement els teus actes, i això vol dir que et fas càrrec dels teus actes i de totes les conseqüències dels teus actes, no? I per tant,
generar
situacions de risc quan estem, a més, amb la vacunació i queden ja pocs mesos per aconseguir la immunitat, òbviament això em sembla irresponsable. I fer el que fa la senyora Ayuso d'utilitzar la pandèmia per confrontar constantment amb el govern central també em sembla irresponsable. De totes maneres, el que hem vist el cap de setmana passat, òbviament no s'ha de produir. Tampoc crec que haguem de generalitzar i no hem de criminalitzar la gent jove. La gent jove majoritàriament ha estat responsable, la gent jove majoritàriament està seguint, com tothom, les recomanacions. Van ser uns pocs centenars de persones que sí, van ser irresponsables, i això no s'hauria de repetir. I crec que les paraules del Carles Franzino són les que millor ens representen a tots i totes per valorar el que va passar el cap de setmana.
Quan parlàvem d'Isabel Díaz Ayuso, alcaldessa, és veritat que vostè durant moltes èpoques va bastear dur amb el Procicat, conforme amb algunes apertures que s'havien de fer respecte a aquesta mena de tancament generalitzat que teníem a Catalunya. Considera que va guanyar la presidència de la Comunitat de Madrid precisament per aquesta alegria comparativa que feia amb altres territoris d'Espanya la candidata del PP?
Doncs, sincerament, no vull entrar en hipòtesis simplistes ni reductives. O sigui, també és veritat que ha jugat un altre joc, ha jugat a la confrontació amb el govern de coalició, amb el govern de l'Estat, per dir que tota la pandèmia, tot el que era pandèmia era culpa del govern central i ella no tenia cap culpa de res. És veritat que ha fet una comunicació molt eficaç perquè ha fet missatges molt senzills i molt, no?, gens complexos i sense matisos. Però també ha utilitzat el tema de la fiscalitat, no?, també del tema de baixar impostos i de que els serveis públics no necessiten impostos. Vull dir que no ha estat només aquest tema. Crec que ha aprofitat, sí, un estat d'ànim d'esgotament, però en tot cas nosaltres ens hem de centrar en sortir de la pandèmia de veritat, i això vol dir accelerar la vacunació, com s'està fent ja. Uh-huh. A Barcelona està funcionant bé, ja tenim el 16% de la població totalment vacunada, amb la pauta completa, i estem anant a bon ritme. Per tant, el que entre tots hem de fer aquest esforç últim, no?, amb tot l'esforç que hem fet aquest any, que hem fet coses increïbles, d'estar mesos tancats a casa, de tenir-ho gairebé tot tancat, doncs ara ja tenim gairebé totes les activitats parcialment autoritzades i hem d'aguantar aquests dos mesos per acabar de tenir la immunitat de grup. Per tant, és un últim esforç.
Parlar del servei públic. Ara que està dins, alcaldessa, s'ha de reinventar el sistema públic?
S'ha de reinventar. Segur que hi ha coses que s'han d'actualitzar, altres que s'han de reforçar. No? En sanitat crec que ha estat molt evident que les retallades es paguen cares.
Però de reinventar, perquè sempre parlem de les retallades, i efectivament és obvi, però hi ha algun sistema públic que està sobredimensionat? Considera algun sector?
Doncs no sé si vostè està pensant en alguna en especial.
No, pregunto.
No, jo crec que allò públic compleix una funció essencial que evidentment s'ha d'anar actualitzant, no? Lo públic no vol dir l'estructura funcionària a l'antiga, sinó que lo públic s'ha de modernitzar perquè sigui eficaç.
S'està modernitzant el sistema públic antic, encara?
Doncs jo crec que precisament la inestabilitat política que hem tingut els darrers anys fa que moltes coses vagin més lentes, i una és aquesta, no? Per exemple, esperem que els fons europeus ajudin molt a fer la transició digital en l'àmbit públic, perquè és un dels temes que segur que totes les administracions han de posar-se les piles.
Per exemple, alcaldessa, que és un sistema que, per exemple, amb el tema, en una època que tot va molt més ràpid, en el sistema burocràtic públic va molt més lent, i en alguns casos hi ha un amuntonegament de molts treballadors en unes zones i un buidatge molt en altres?
No sé, jo crec que s'hauria de revisar. És que, insisteixo, no sé si està pensant en alguna en concret.
No, en general. Parlo del sistema públic. És a dir, el sistema públic és molt bo i estem molt a favor del sistema públic, però hi ha moltes vegades que en algunes zones estan, efectivament, amb uns dèficits clars, però en canvi nosaltres està sobredimensionat.
Home, jo crec que tot el que sigui contacte amb la ciutadania, segur que amb el tema digital s'ha de poder agilitzar els tràmits, no? És una de les coses, no sé, per exemple, a Barcelona li puc dir que estem fent nosaltres, no? Que és, doncs, intentar simplificar a través de la web, que hi hagi finestretes úniques per fer molts tràmits, no? En l'àmbit econòmic, en l'àmbit de les ajudes socials, per exemple, hem fet una finestreta virtual perquè tothom pugui veure quines ajudes té accés, en lloc d'anar a finestreta com havien d'anar abans, no? Doncs seria un exemple de procés de modernització que crec que s'hauria de fer en general per facilitar la relació entre ciutadà i administració pública.
Parlàvem del cap de setmana que vam veure. Hi ha molta gent que demana per l'oci nocturn. Seria partidari, alcaldessa, que l'oci nocturn pogués anar obrint poc a poc?
Doncs amb això insisteixo en el mateix. O sigui, jo aquí durant tota la pandèmia he dit el mateix. Malgrat que es puguin tenir diferències polítiques, crec que no s'han de fer més polèmiques de les necessàries i s'ha de respectar el que digui l'autoritat sanitària. i per tant l'autoritat sanitària està començant a fer proves pilot, no? Perquè està avançant la vacunació, per tant ara ja la restauració ha ampliat l'horari fins a les 11, per tant donem missatges positius perquè estem avançant, no vulguem córrer massa quan ens queden 2 mesos per tenir la immunitat de grup, no? I n'hem fet a mesura que es pugui, per tant ara ja estan treballant amb l'oci nocturn diverses possibilitats, fer proves pilots com hem fet per exemple amb algun concert que ha sigut un èxit, no? Fent antígens, proves d'antígens abans, doncs fer una prova pilot o la possibilitat de que alguns locals d'oci nocturn potser puguin obrir com a bar, no? No, però no la part de discoteca, no? Bueno, són diferents proves que s'estan treballant i que des de la col·laboració amb el sector s'anirà avançant a mesura que es pugui.
Veníem d'uns anys en què la pressió del turisme era bestial. L'any passat va ser una excepció per motius obvis. Com s'imagina que serà aquest estiu a la ciutat de Barcelona? Hi haurà més turisme que el 2020? Espera que menys que el 2019?
Home, més que el 2020 segur, perquè no n'hi havia el 2020. Doncs esperem que hi haurà més turisme. Clar que aquí sempre depenem del tema de la mobilitat que no decidim nosaltres. I per tant, és des de l'àmbit internacional que això s'acabarà de veure. Aquí nosaltres insistim com a ciutat de Barcelona amb el tema d'alliberar les patents, que em sembla increïble que Biden hagi estat més contundent i s'hagi mogut més que la Unió Europea. Jo crec que aquí la Unió Europea hauria de fer una reflexió perquè és inconcebible. Sabem que d'aquesta... o ens en sortim tots junts a nivell planetari, no ens en sortim. Les imatges de la Índia són terribles. I a més, si triguem massa en que hi hagi la vacunació a tot el planeta, és que poden sortir noves variants que facin que les vacunes ja no siguin eficaces. Per tant, perdem tots. O sigui, no és només una qüestió de solidaritat, és una qüestió d'eficàcia. Jo crec que el tema de lliberar les patents és un dels temes que ha de guanyar pes a l'agenda aquestes setmanes, perquè seria una manera eficaç de que efectivament poguéssim recuperar en termes globals, per exemple, també doncs, els congressos, el turisme, no? Aquest estiu ja serà diferent que el 20 perquè, per exemple, tindrem el mobile, una versió molt més reduïda del mobile, no podrà ser com anys anteriors, però ja tindrem una petita edició del mobile, no? Tindrem els festivals culturals, els tindrem, no? Tindrem el grec, que s'ha presentat amb més força que mai, que serà fantàstic. Jo crec que la cultura és un dels eixos que ens permet aquesta necessitat que tenim de recuperar vida social, no? De fer activitat, bueno, doncs de fer-ho d'una manera segura, i tenim molta activitat cultural al programa de la ciutat de Barcelona, també, per exemple, doncs...
Per exemple, la Mercè se l'imagina amb concerts o sense?
Me l'imagino amb concerts perquè ja la vam fer amb concerts, la
passada. Però sense distància, permeti'm. No,
és diferent sense distància. La pregunta. No.
Mercè sense distància?
Això no ho puc dir.
Encara
jo.
No, eh?
Això és que s'haurà de veure l'autoritat sanitària en quina situació ens trobem, però el que tinc seguríssim és que farem la Mercè amb tots els seus concerts i activitats, i estic molt orgullosa que Barcelona va ser la capital europea que va obrir camí mantenint el grec l'any passat, demostrant que la cultura era segura quan totes les ciutats estaven anul·lant tots els seus festivals, i a partir d'allà vam mantenir tota la nostra programació cultural per entre d'altres, contractar el teixit local que estava patint molt la crisi, i hem demostrat que la cultura és segura i, per tant, més que mai doncs podrem fer activitats culturals al llarg de l'estiu.
Què li sembla que el Procicat hagi aprovat un pla per reactivar l'arribada de creuers al port de Barcelona?
Doncs jo crec que és lògic que el Procicat vagi parlant amb cada un dels sectors, i amb cada un dels sectors va parlant de amb quines condicions es pot començar a recuperar una mínima activitat, és lògic.
I li sembla bé a vostè?
Ho hem dit sempre, o sigui, és lògic que al port de Barcelona hi hagi activitat creuerista, no? Que és una activitat important turística mundial. El que sempre hem dit és ho hem de dimensionar, i és el que hem treballat sempre amb el port. S'havia d'endreçar, s'havia de treure de la part antiga del port i desplaçar-la més enllà, i s'ha de treballar perquè no hi hagi massificació turística, no? El que hem d'evitar és les altes concentracions que produeixen, doncs això, una massificació que especialment al centre ho hem vist a la pandèmia. La pandèmia ens ha donat la raó de que una excessiva massificació turística i molt concentrada al centre doncs ens fa més vulnerables, perquè depenem d'aquesta activitat, i quan aquesta activitat no hi era, doncs el centre ha partit molt, molt més que els altres barris de la ciutat. Per tant, hem de fer més diversificació del centre, habitatge, activitat econòmica, etc.
Està comptant quants mesos queden fins a arribar al setembre, a la Mercè, a finals de setembre, són 4 mesos. Calcula que pot haver-hi, o considera que pot haver-hi, és veritat que és molt temps encara, però un piro musical en públic ja...
Li dic, o sigui, algun tipus de piro musical, si el vam fer...
L'any passat, no?
L'any passat el vam fer, però de forma descentralitzada, que de fet va haver-hi molta gent que va dir per què no el seguiu fent descentralitzat, que ens agrada més, perquè així es veu des de diferents punts de la ciutat. Bueno, doncs hi ha aprenentatges de la pandèmia que potser podem estudiar mantenir-los, no? No, això no està tancat, però...
Podria ser.
Però podria ser.
Podria ser un primer musical com l'any passat.
Hem fet coses al llarg de la pandèmia, també hem canviat horaris a la pandèmia, que potser alguns horaris europeus els podríem incorporar.
És una bona idea, aquesta en molts casos, no? El toc de queda ens ha ensenyat a anar a dormir d'hora i a fer horaris, diguem-ne.
Jo no vull toc de queda perquè no vull que sigui obligatori, però efectivament, si podem racionalitzar una mica els nostres horaris per facilitar la conciliació, doncs podria ser un aprenentatge de la pandèmia que incorporéssim.
Després deixaré que els tertulians, si volen fer alguna pregunta, com sempre fem amb l'alcaldessa, ho puguin fer, però deixin fer algunes encara sobre la ciutat. Per exemple, a partir de quan serà obligatori que els usuaris del patinet elèctric vagin en casc i tinguin assegurança?
Doncs això és una proposta que nosaltres fem com a ajuntament, a més amb molta unanimitat, no? Perquè ho hem votat en el ple. S'ha de treballar una ordenança, però també s'ha de treballar amb la DGT, o sigui, hi ha parts de les normatives que han de ser, que depenen de la DGT, de la Direcció General de Trànsit de l'Estat. El tema de l'assegurança, per exemple, no és una cosa que puguem fer nosaltres com a ajuntament. Ara em fa dubtar. Nosaltres el que hem plantejat en tot cas, no recordo ara, però diria que també és una cosa que hem d'acordar amb la DGT. Algunes de les característiques, no? La matriculació, les assegurances, això són característiques normatives generals que dicta la DGT. Nosaltres igualment ho hem proposat perquè el motiu de fons, no? I aquí també ja incitaria els usuaris a fer-ho ja de forma voluntària i nosaltres accelerarem aquest tràmit per fer-lo el més aviat possible. La mobilitat està canviant en poc temps i això no és dolent, o sigui, que hi hagin alternatives als cotxes que siguin més eficients, que siguin més sostenibles, això és positiu, per tant no es tracta de demonitzar cap de les formes de mobilitat, però les hem d'endreçar. Hi ha una característica que distingeix el patinet, per exemple, d'una bicicleta, que és que té motor. I al tenir motor, engega molt ràpid i pot agafar velocitat 30 en qüestió de segons. Clar, això augmenta el risc, no, d'accidents. I, per tant, és lògic que se'l tracti com un vehicle que té motor i, per tant, es parli d'assegurança, de portar casc com les motos, a diferència de la bicicleta, no? Aquesta és la pauta.
Quan deixarem de veure aquests... Bueno, hi ha un problema, que és que han d'entrar en vigor també 44 radars a la ciutat de Barcelona.
Sí.
Quan passarà això?
Doncs s'aniran ficant progressivament i és possible que n'acabin sent més, perquè, insisteixo sempre, un dels principals problemes de seguretat que tenim a la ciutat, el que genera més morts i més persones ferides greus, és l'accidentalitat de trànsit. Per tant, ens hem de prendre molt seriosament la reducció de la velocitat.
Més radars a Barcelona?
Sí, perquè hem de reduir la velocitat, i si la gent no ho fa voluntàriament, doncs haurà de ser amb radars. Però ho estem fent ja, per exemple, en alguns entorns escolars, que estem fent aquesta política també pionera, de la que estem molt orgullosos i que té molt bona resposta, que és protegir escoles. Estem transformant, l'any vinent haurem ja protegit 150 escoles pacificant els seus entorns, perquè els nens i nenes i les famílies puguin estar de forma segura en l'entorn escolar. Perquè sigui més saludable, perquè hi hagi menys contaminació, però també per aquest tema de seguretat. O sigui, no pot ser que hi hagi moltes escoles que tenen cotxes passant a 50 per hora davant de la mateixa escola. És que no pot ser. Això és el que genera més accidents. Vull recordar també que més del 90% dels accidents greus, amb persones mortes i amb ferides greus, són de cotxes i motos.
Estan d'acord amb el que diu l'alcaldessa?
Sobretot vinculat a la velocitat.
De que l'alcaldessa, de que la ciutat ha tingut un excés de cotxes durant molt de temps. També és veritat que molts de la gent que va pel cotxe per la ciutat no són gent de la ciutat de Barcelona, sinó que gent que es veu obligada a venir a treballar a Barcelona i que han de venir amb el seu vehicle privat. Dic això perquè el sistema no permet a hores d'ara, segons aquí ho vam comprovant aquest programa, aquí al Mona RAC1, amb gent que dèiem quan trigava en venir, si venia amb trens, amb rodalia,
tota
o si venia, amb la qual cosa el sistema no ajuda.
Tota la
per
raó.
Això, per tant, sí, tota la raó, però el problema és que posem més radars a la ciutat de Barcelona, però en canvi el sistema de transport públic per arribar a la ciutat de Barcelona no és complex, al marge de l'aparcament a les rodalies de la ciutat de Barcelona.
Són dues coses diferents.
Tot plegat no fomenta que la gent abandoni el transport públic. És molt difícil que ho pugui fer.
Són dues coses diferents. Els radars és per reduir la velocitat. I això no és una opció. Hi hagin els cotxes que hi hagin, n'hi hagi un, n'hi hagin 20 o n'hi hagin 50. S'ha de baixar la velocitat i punt. I això, o sigui, és categòric, perquè la velocitat, augmenta la velocitat, augmenten els morts. I per tant, no es discuteix. O sigui, ha de baixar la velocitat, ho diuen tots els experts en mobilitat, és un consens unànim. Ha de baixar la velocitat. I per això són els radars. Perquè hi ha gent que segueix pensant-se que quan va per la ciutat va per una autopista. I això s'ha acabat. A la ciutat no hi ha autopistes, a la ciutat el cotxe és un vehicle més de desplaçament que es pot fer servir, però adaptant-se a el que és la ciutat i prioritzant les persones i la salut de les persones. I, per tant, s'ha de baixar la velocitat a 30, majoritàriament voluntàriament, i per això es posen radars, perquè la gent no ho respecta, doncs es posa radars. Això és un tema de seguretat i de protegir la vida dels nostres veïns i veïnes. Estem protegint la vida dels barcelonins i les barcelonines. Després, una altra cosa és, com deia, l'accés de cotxes, la contaminació, que efectivament en gran part és per cotxes que venen de l'àrea metropolitana. I té tota la raó, Rodalies ha de millorar ja. I per fi s'ha reactivat la inversió a Rodalies, que era una cosa vergonyant que venia d'anys enrere paralitzada. El ministre Ábalos va estar aquí, no?, i es va comprometre amb unes inversions que ja s'estan licitant projectes, i esperem que es començarà a notar aviat que hi hagi les millores a Rodalies que permetin que no hi hagi aquests retrasos terribles, no?, i aquestes incidències que són lamentables. Tota la raó, s'ha de millorar a Rodalies, i l'Estat ha començat a fer-ho i estarem a sobre perquè segueixi complint. També la Generalitat ha d'acabar la línia 9, per exemple, infraestructures fonamentals, no?, però el que hem d'aconseguir és això. El que estem fent els darrers anys a Barcelona és reforçar el transport públic, per exemple, també amb la connexió del tramvia que comencen les obres a la tardor i que permetrà una connectivitat molt més ràpida i eficaç de punta a punta de la ciutat a través de la Diagonal. Bueno, doncs millorar, duplicar els carrils bici, tot això és perquè hi hagi alternatives eficients, ràpides de desplaçament. Ara, el que no podem normalitzar no és només la contaminació, que efectivament genera centenars de morts prematures l'any, i això no ho podem admetre, o que els nostres nens i nenes a les escoles de l'Eixample tinguin un retard cognitiu per culpa de la contaminació. Això és inacceptable. O sigui, hem d'actuar...
Retard cognitiu per culpa de la...
Sí, sí, sí. Tenim estudis científics de salut que els nostres nens i nenes, per exemple els meus, que van a una escola de l'Eixample, que de l'escola estem molt contents, escola pública, però per estar a l'Eixample, els nostres nens i nenes es veuen afectats en la seva salut i en el seu desenvolupament per culpa de la contaminació. I això està
tenen
demostrat...
un retard cognitiu?
Sí, està demostrat científicament. O sigui, els hi afecta en el seu desenvolupament. Per tant, no és una opció. O sigui, és que hem de treure contaminació ja. Absolutament ja. Una altra dada que li dono. Sap quina és la densitat de cotxes a la ciutat de Londres? 2.000 cotxes per quilòmetre quadrat. Sap quina és a Barcelona? 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat. El triple que a Londres. El triple.
Vostè també coneix perfectament com jo el sistema de metro de Londres. El sistema de metro de Londres és una parada a cada cantonada. Aquí el sistema de metro de Barcelona hi ha una parada...
El metro de Barcelona funciona molt bé.
No, una cosa és que funciona molt bé. Una altra cosa és que les parades no arriben a tota la ciutat.
Però arriben a molts llocs. O sigui, hi haurà algun desplaçament que no podràs fer amb el metro, però arribes a molts llocs amb el metro.
És que vostè em compara amb Londres, jo també li comparo el metro de Londres amb el metro de Barcelona, que jo crec que és incomparable.
No
dic que Barcelona sigui bo, jo dic que el de Londres és òptim.
El de Barcelona també està molt ben valorat internacionalment.
No, jo no li dic que...
És dels més accessibles que hi ha.
No vull crear un debat, només faltaria, això és una entrevista. El que dic és que a Londres, per exemple, tu vens de fora de la ciutat de Londres, del centre de Londres, i tens trens, metros a tota hora.
Que estem d'acord. Hem de reforçar el transport públic, i ho estem fent. Reforcem la xarxa bus, reforcem el sistema de metro, fiquem el tramvia, dupliquem els carrils bici, o sigui, es tracta, no? Tenim el nou bici que està funcionant molt bé, amb una molt bona valoració. D'això es tracta, de reforçar les alternatives, que tu puguis combinar el transport públic amb el bici, amb diferents sistemes de mobilitat, que per alguns desplaçaments també puguis fer servir el cotxe. Si no estem dient que no es pugui fer servir el cotxe. Ara ho hem de disminuir. Ara mateix l'Eixample és com viure en una autopista. Ara mateix és com viure en una autopista. O sigui, per les rondes que estan dissenyades, no?, per ser la via ràpida de desplaçament, passen 170.000 cotxes al dia. Per l'Eixample passen 370.000 cotxes al dia. O sigui, és que quan ho pensem d'aquí uns anys, ens escandalitzarem de dir com vam poder normalitzar allò.
Però
igual
això
que
és culpa de la gent que porta el cotxe, perquè ens entenguem, no. O perquè no tenen moltes vegades oportunitat de venir amb un altre transport que no sigui el seu cotxe?
Insisteixo, hem de reforçar, hem de reclamar. L'Estat està començant a fer les inversions en Rodalies i estarem
doncs
a sobre perquè
els 370.000, alcaldessa.
No sé si els trobo tots aquí,
tots,
eh?
Tots segurament no,
perquè
evidentment.
Perquè també tenim enquestes on hi ha gent... No s'ha de generalitzar. També hi ha gent que diu que li resulta més còmode. Bueno, doncs hem de fer que sigui més còmode el transport públic, absolutament d'acord. Ara, hem de treure cotxes sí o sí del centre de la ciutat. També hem de treballar amb l'àrea metropolitana i amb la Generalitat, quan tinguem govern, que es reforci una estratègia metropolitana, perquè això no es pot resoldre a nivell de ciutat, de parks and rides vinculats al tren... perquè la gent pugui deixar els cotxes, no?, en zones, en diferents punts, no només amunt, sinó en diferents punts, i després pugui arribar amb el tren o amb autobús de forma ràpida i eficaç a la ciutat de Barcelona. Per tant, això efectivament és una cosa que estem fent i que hem d'accelerar amb infraestructures de mobilitat alternatives.
Serien pàrquings gratuïts?
Bueno, això s'ha de treballar amb la Generalitat, evidentment, perquè estem parlant ja d'una cosa que escapa al municipi de Barcelona.
L'he vist alcaldessa molt aquests dies als barris. L'he vist per Horta, l'he vist per l'Eixample, l'he vist donant tons caminant per la ciutat. Sí. Per algun motiu en especial?
Doncs sí, miri, m'ho pregunta. He intensificat molt la sortida als barris i estic anant a una mitjana de 2-3 barris per setmana. Sense donar-li caràcter públic. Bueno, ara ho està fent públic aquí, però no li volia donar aquesta dimensió. Però sí, ho estic fent. Intensifica la presència als barris, perquè després d'un any molt dur de pandèmia, on ens hem pogut veure poc, jo una de les coses que vaig començar a fer i que estic més contenta són les trobades amb l'alcaldessa amb els barris, que cada 15 dies jo sempre, un divendres, si un divendres no, anava a un barri i em reunia amb centenars de veïns sense ordre del dia, sense premsa, sense mítings, per resoldre totes les preguntes, tots els dubtes, que això amb la pandèmia ha hagut d'interrompre, ho trobo molt a faltar, perquè el contacte directe sempre és el millor contacte per saber realment com està la ciutat. Així que he demanat a l'alcaldia que em buidi l'agenda de coses protocolàries, que ràpidament se't colen a l'agenda, i tinc 2-3 dies que estan bloquejats a l'agenda per anar, i he estat anant doncs, això, a Gràcia, a Poblenou, a Sant Andreu, estic donant voltes a nou barris, a molts
està,
llocs.
Està treballant en algun projecte per la ciutat que tingui a veure amb els barris?
Doncs sí, perquè a Barcelona tenim una molt bona valoració d'una de les principals polítiques que hem fet per lluitar contra les desigualtats, que és el Pla de Barris, que ja són 300 milions d'euros, 150 el mandat passat i 150 aquest. El Pla de Barris està funcionant molt bé, són intervencions petites arrelades al barri en participació veïnal per combatre la desigualtat, per exemple, de les més boniques perquè la gent se'n faci una idea, no? Pues, per exemple, portar estudis artístics, musicals, a les escoles dels barris més vulnerables. Bueno, això ha tingut un retorn espectacular, ha funcionat molt bé a Barcelona. I ara el que volem també és escalar això a l'àmbit metropolità, perquè si ja teníem indicadors de desigualtat molt grans a l'àrea metropolitana, amb la pandèmia encara en tenim més, i tenim xifres que ens han de preocupar, i molt. Per exemple, això ho han dit els propis municipis del Besòs, no? El Besòs, la gent ha de saber que és la zona més densa de tota Catalunya i de les més denses d'Europa. Hi ha una gran concentració de població i hi ha uns indicadors de vulnerabilitat molt elevats, no? D'atur, de precarietat, d'afectació a la salut. Bueno, i per tant necessita més inversió, necessita feina, necessita inversió en salut, necessita inversió social, inversió en les escoles, per tant, i a més té molt potencial el Besòs, per cert, perquè té els polígons que han de fer la transició, té les tres xamanelles,
o sigui, un pla de barris metropolità està parlant,
alcaldessa? Això és el que estem ara mateix treballant, veig que està molt ben informat.
No, perquè no n'havia parlat públicament, però estem parlant hi ha molta inversió per part del consistori?
Bueno, pues sí, perquè nosaltres, clar, això seria una política metropolitana i per tant ha de ser una convocatòria. Nosaltres tenim un pla de barris a Barcelona, el que plantegem és que es faci un pla de barris, s'hauria de fer català. El dia que hi hagi govern, nosaltres proposarem que es faci una nova llei de barris catalana. Com que no hi ha govern, sí que podem plantejar-ho a l'àrea metropolitana, fer una convocatòria de pla de barris. Nosaltres hem plantejat, com que som l'únic municipi que posem diners per inversió a l'àrea metropolitana, que és lògic perquè tenim més capacitat econòmica, no? I posem doncs, una inversió forta, al voltant d'uns 80 milions que posem per mandat, no? per inversió, per redistribuir, que és lògic que la ciutat de Barcelona redistribueixi recursos perquè tenim més recursos, doncs pensem el que hem proposat ara a l'àrea metropolitana i anem de parlar en l'àmbit de govern, però el que estem parlant a l'àrea metropolitana és que aquesta aportació que fa Barcelona, que ronda els 80 milions d'euros, o la majoria d'aquesta inversió, vagi a una convocatòria de pla de barris per redistribuir els recursos, perquè ens sembla que és lo just. O sigui, si hi ha ara mateix diferents, no només municipis del Besòs, sinó també altres barris d'altres municipis de l'àrea metropolitana, que tenen uns indicadors de vulnerabilitat, de precarietat, que realment ens han de preocupar tots, perquè no és un problema d'aquell municipi, és un problema de tot el territori, és un problema de justícia social, doncs jo crec que les polítiques socials han de prioritzar més que mai aquesta redistribució.
Acabo de ser de per la meva part, però abans, es va reunir la setmana passada amb Joan Laporta, amb el president del Barça, suposo que per parlar de l'espai Barça, si hi ha algun obstacle o alguna cosa destacable que vulgui explicar de si hi ha algun canvi en el projecte, que va parlar amb Joan Laporta, i en la possibilitat de que quan es faci aquest espai Barça, amb la qual cosa la remodelació de l'estadi, que l'Ajuntament els pugui cedir l'estadi Olímpic Lluís Companys.
Doncs, sí, no, va agafar una dimensió pública que em va sorprendre perquè va ser una presa de contacte, per posar les coses al seu lloc. Va ser una presa de contacte amb el nou president, que encara no havíem coincidit. El vaig felicitar, per cert, per el Barça femení, que crec que està fent, que està millorant temporada rere temporada, i ho hem de destacar. Uh-huh. I, de fet, ara es juguen la final a Göteborg de la Champions i els hi desitjo tota la sort del món. I, a part d'això, vull dir que va ser una reunió cordial, una reunió de presa de contacte. Vam manifestar la voluntat d'evidentment seguir amb el projecte d'Espai Barça, que té un gran consens per part de tothom i té molta feina al darrere. Per tant, doncs això, quan el Barça tingui la capacitat, no?, després d'aquesta pandèmia, doncs pugui reactivar-ho, la idea és que manteníem el projecte, és el que vam parlar. I en concret, bueno, això de Montjuïc va transcendir, no en vam parlar així d'explícitament, no, tampoc és que estiguem tancats, però jo no en vam parlar explícitament a la reunió.
No, però no li va demanar, eh?
No, a mi explícitament no m'ho va plantejar.
En Barcelona li posaria algun problema que el Barça pugui jugar a l'Estadi Olímpic?
Es pot estudiar, sí, es pot estudiar. En qualsevol cas hem de buscar una solució, òbviament, perquè quan es faci la transformació, que encara no ha començat, per posar les coses al seu lloc, però quan es faci la transformació, doncs podem estudiar quina és la millor solució.
Per cert, acabo jo, perdó. Les blocs de formigó. El sí. Té llegir a La Vanguardia.
Els hi queda poc. Els hi queda poc. Els hi queda poc.
No ha estat... És a dir, hi ha hagut un problema, com el punt de vista de ciutadà, que és aquesta varietat de colors a molts llocs de la ciutat que, més que ajudar, molesten. Això es vol canviar? Jo, ha estat un error, això?
Hi ha dues coses diferents. Una cosa és l'urbanisme tàctic, que jo crec que ha sigut un èxit. L'urbanisme tàctic és el que ens ha permès en molt poc temps i de manera econòmica ràpida doncs guanyar espai, per exemple, al cotxe quan necessitàvem espai per caminar, no? Mm. I hem pogut fer proves pilot del que serà la transformació definitiva, que és la Superilla Barcelona, no? Que serà una transformació ben feta, amb obra, i que s'ha fet un concurs per agafar els millors arquitectes, els millors urbanistes. Bueno, doncs hem pogut fer una prova pilot d'això gràcies a l'urbanisme tàctic. Una de les formes de l'urbanisme tàctic, que també ha estat un gran èxit, i ho dic rotundament, un gran èxit, és aquest formigó lleig de color groc, que és molt lleig, però ha permès salvar gairebé 2.000 llocs de treball de la restauració. Per tant, poca broma. Mm. En plena pandèmia vam ampliar en temps rècord 3.000 terrasses, i això ha permès salvar milers de llocs de treball.
Estan d'acord? Alguna mort no hem pogut salvar i alguns accidents tampoc hem pogut evitar.
Siguem molt curosos amb això, eh? Dic, els accidents no han estat a causa d'un formigó.
Bueno, alguns no estan molt mal situat, alcaldessa.
Però no hi ha hagut un accident a causa d'un formigó. Siguem curosos perquè és un tema molt sensible, òbviament, i qualsevol mort i qualsevol accident...
L'accident del carrer Balmes, de què va ser?
No va ser degut al formigó. O sigui, malauradament va ser una col·lisió entre una moto i un cotxe, que és el que passa habitualment amb els accidents mortals i amb ferits de gravetat.
Però hi havia un formigó allà situat.
No, però de retruc. O sigui, com a segon impacte va anar a parar, i és terrible això, evidentment és terrible, i he parlat amb la família i és terrible, però la col·lisió no va ser pel formigó, ho dic perquè si no després
generen idees
que aquest formigó genera morts i no.
I per què el treuen llavors? Si considera tants llocs de treball i tot, per què el treuen?
No, home, el traiem perquè és molt lleig. O sigui, era la forma ràpida de poder ampliar terrasses. Això ha salvat llocs de feina i ja estem fent ara, conjuntament amb el Gremi de Restauració, un treball d'un concurs per triar el que seran els models definitius de transformació, perquè moltes d'aquestes ampliacions es podran quedar, no? Perquè no li treuen espai als vianants, sinó que treuen places d'aparcament, però les farem boniques. Les farem, evidentment, amb un disseny barceloní, i les farem boniques, ja veurem amb quins elements, no? Perquè hi ha diferents models que s'estan treballant, però començarem a veure molt aviat proves pilot. O sigui que en els propers mesos veurem gradualment com es va traient tots aquests New Jersey grocs, que són lletxíssims, estic molt d'acord i ho he dit sempre, però que han permès salvar llocs de treball i que és qüestió de mesos que es vagin substituint per una transformació definitiva que serà bonica i que es farà d'acord amb el Gremi de Restauració.
Comença la gent que primer viu a Barcelona i després obrim. Ramon Rovira, Xavier Cerdà, Francesc Marc Álvaro i Anna Gómez des de Lleida. Endavant,
doncs
Ramon.
Alcaldessa, dues preguntes molt ràpides.
Sí, perquè un quart d'onze ha de marxar,
sí,
un quart d'hora.
Faré molta via. L'Ajuntament, i que vostè presideix, alguna vegada se'ls ha acusat de ser antiturisme, d'oposar-se a les llicències perquè es puguin fer nous hotels, i ara hi ha una altra qüestió sobre la taula, que és el tema de l'Ermitage, que es vol fer al Museu de l'Ermitage, i l'Ajuntament diu que no volen fer... A veure, altres ciutats han tingut museus, cas de Bilbao amb el Guggenheim, I aquí, en canvi, això no es pot fer i costa d'entendre per què una proposta cultural com aquest tipus no es porta endavant. I una altra qüestió. Abans en Jordi li preguntava sobre el tema dels cotxes a Barcelona. I vostè deia, 2.000 cotxes per quilòmetre quadrat a Londres, però Londres té peatge per entrar a la ciutat. Pensa vostè posar un peatge aquí a Barcelona o pensen en un possible peatge per entrar a Barcelona?
Doncs com saben, aquí hem començat fet una cosa que també s'ha fet en moltes altres capitals europees, que és la zona de baixes emissions, que això s'ha de fer d'acord amb l'àrea metropolitana i amb la Generalitat, no ho pot fer només Barcelona, i ja s'ha començat a implementar i ara hem d'anar veient com s'aplica aquesta zona de baixes emissions. És la primera mesura que moltes altres capitals han fet i que ja estem implementant a Barcelona i que s'està ampliant ara també a altres ciutats de l'àrea metropolitana. I després de la zona de baixes emissions, si això no és suficient per reduir els cotxes, alhora que estem fent les... perquè no és una única intervenció que ens salvarà de la contaminació. O sigui, com dèiem abans, és Rodalies, és la línia 9, és el tramvia, és reforçar el transport públic... Tot això junt, més la zona de baixes emissions, i si això no és suficient, vull dir, i això s'ha de valorar en pocs anys, en un o dos anys, perquè clar, hem passat la pandèmia que ho ha alterat tots els indicadors, no? Però ara quan es reprèn l'activitat, si tot això no és suficient, s'han d'estudiar altres mesures, perquè el que no podem acceptar és l'accés de trànsit i l'accés de contaminació.
Això no descarta posar un peatge com a Londres?
Això ja vam dir que estàvem oberts a estudiar-ho, però que tampoc ho podem fer sols, vull dir, ho hem d'estudiar conjuntament, no? amb el territori, però que estem disposats a estudiar-ho, perquè el que hem de fer, l'objectiu és reduir la contaminació i reduir la presència de cotxes a la ciutat, que ara mateix és inassumible en termes de salut i en termes de mobilitat eficient, i per tant això ho hem d'estudiar. Sobre la primera pregunta, nosaltres hem intensificat el diàleg amb el port, perquè és veritat que nosaltres, el que no ho hem dit sempre obertament, el que no veiem clar és una proposta que és una franquícia, perquè no és que sigui un museu singular, és una franquícia que s'ha fet a altres ciutats, en algunes
però
ciutats...
Tots són aquest tipus de museus, no?
Sí, sí, no, però en algunes ciutats ha estat un...
O és el de Màlaga o és el...
En algunes ciutats ha sigut un fracàs aquesta proposta i els s'ha demanat rescat públic i nosaltres aquí hem sigut molt clars, amb una iniciativa privada que no ens vinguin a demanar que la rescatem nosaltres, vull dir, per tant, jo crec que amb això són diners públics i hem de ser ben clars. Des del punt de vista cultural i museístic, també els nostres informes que hem fet amb gent experta no pensaven que fos una proposta especialment interessant, però sobretot hem de parlar en positiu, i per això hem intensificat el contacte amb el port, perquè ens hem de posar d'acord. O sigui, evidentment, estem parlant d'una zona molt bona, de primera línia de mar en la zona del port ciutadà. Per tant, és una zona que segur que pot tenir molts projectes. I, de fet, és veritat que s'han començat converses al voltant d'algun projecte alternatiu que podria ser molt engrescador i que estigués molt alineat amb els objectius de ciutat, no? Vull dir que ara mateix, en aquell emplaçament, doncs segur que trobaríem molta gent interessada, molts projectes vinculats a innovació, a tecnologia, a reflexió urbana, a projectes europeus... moltes coses que s'estan treballant a la ciutat, i ara he de ser prudent i no puc concretar més, però sí que hi ha molts projectes punters que ens situen com el que volem, ciutat de referència amb ciència, amb innovació, amb tecnologia, amb economia blava, i que aquella és una zona que podria ser fantàstica per fer una proposta emblemàtica en aquest sentit, no? I aleshores, per això hem intensificat el contacte amb el port, perquè estic segura de que podria haver-hi algun tipus de projecte que reunís un amplíssim consens.
Cerdà.
Alcaldessa, hi haurà govern o anirem a eleccions? Carai!
O sigui, no em vull ni plantejar que s'enviï a la ciutadania una altra vegada eleccions, perquè realment seria per obligar a tothom a dimitir de la seva feina, perquè no pot ser. O sigui, és una presa de pèl, és una ofensa a la ciutadania, en plena crisi, amb tot el que està passant, ja n'hi ha prou. O sigui, evidentment que s'ha de formar govern. Evidentment que s'ha de formar govern, sí o sí. O sigui, jo crec que tothom ha d'estar d'acord en què no es pot plantejar anar a eleccions, perquè és una presa... La gent ja ha votat i els partits s'han de posar d'acord. I punt, saps? I facin la seva feina. O sigui, és que no contempla una altra opció, de veritat. I entre tots ho hem de deixar ben clar, això.
Però Junts ha dit que no donarà els 4 vots imprescindibles.
A veure, és veritat que en un principi semblava que anaven a repetir una fórmula que nosaltres sempre hem dit que havia estat un fracàs, perquè s'han estat barallant tot aquest any, Junts i Esquerra, hem tingut la Generalitat paralitzada i no han funcionat. Però bueno, ells havien decidit formar govern junts i tenien dret a fer-ho, perquè si podien reunir la majoria suficient, tenien dret a fer-ho. Ara sembla que no, que no s'han posat d'acord i que Esquerra ha fet un pas que nosaltres estàvem demanant feia temps, que és dir que estava disposada a formar govern sense Junts. Nosaltres ens hem mogut de seguida i hem dit, d'acord, aquí estem. O sigui, per nosaltres no serà. Nosaltres hi serem. Sense línies vermelles. O sigui, amb diàleg, per fer polítiques socials, per la reactivació econòmica, aquí som.
I què pensa?
Per tant, hem posat els nostres vots.
Què pensa de del cordó sanitari?
I una cosa, només demano una cosa més. Sí. Jo demanaria a les forces d'esquerres que davant d'aquest bloqueig, davant que Esquerra ho ha intentat amb Junts per Catalunya i no se n'ha sortit, perquè de fet ja fa molt de temps que no s'entenen, doncs que si Esquerra diu que vol governar en solitari, que truqui el PSC. Jo no entenc que no truqui.
Però van fer un cordó sanitari. Junts doncs va obligar Esquerra, que dona suport al govern d'Espanya, a que fes un cordó sanitari
acabat,
contra el PSC.
O sigui, ja ningú té majoria absoluta, s'ha de formar govern... i qui vulgui governar en solitari, el primer que ha de fer és trucar a totes les forces polítiques.
És evident.
Perquè si tu vols governar en solitari, i començant per la força que va quedar primera. Per tant, jo li demanaria a Esquerra que truqui al PSC, també li demanaria, si us plau, al senyor Illa, que reconeixent que va guanyar les eleccions, li demanaria que, si us plau, que també faci un esforç i que es mogui, i que faci algun gest, perquè també el Partit Socialista ha de formar part d'una nova etapa de Catalunya. I, per tant, bueno, si va cada primer però no pot formar govern perquè no reuneix majoria suficient, doncs que s'obri altres opcions, però que parlin i que arribin algun tipus d'acord i que comenci una nova etapa a Catalunya, si us plau.
Afegeixo, alcaldessa, que la CUP ha plantejat aquest matí Esquerra i Junts per Catalunya una proposta per desbloquejar les negociacions i per això 4 punts. 1. Comprometre's a donar una resposta a la crisi econòmica i social. Defensar els drets polítics i socials del país encara que no càpiguen en el marc legal actual de l'Estat. Convocar una primera reunió de treball per construir un gran acord nacional per l'autodeterminació que vagi més enllà dels partits polítics i que agrupi l'àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica. I 4, situar el debat de l'estratègia independentista fora del marc del pacte de govern. Esquerra ja ha dit que serà en aquesta reunió a 3 amb la CUP i Junts, diu que sempre som literalment a Esquerra, a totes les taules i anirem amb l'objectiu de poder implementar el més aviat possible l'acord que tenim signat i evitar unes eleccions que no vol ningú. Això, que sabeu que la CUP ha organitzat això i que Esquerra...
Bueno, si Esquerra es fa enrere i torna a buscar Junts, evidentment ens perdran nosaltres, perquè nosaltres hem dit que amb Junts creiem que Junts no pot formar part de la nova etapa, creiem que Junts ara mateix està en una dinàmica de confrontació, de nacionalisme excloent, de picabaralla constant, que és l'últim que necessita el país. Per tant, nosaltres si està Junts no hi serem, però si no està Junts, que Esquerra sàpiga que amb nosaltres pot comptar.
Una pregunta, vostè va ser alcalde de Sant Manuel Valls, no fer un bon govern, però sí que va donar els bons Manuel Valls.
Jo governo amb Partit Socialista i amb acord estable amb Esquerra Republicana. Jo no he aprovat ni pressupostos, ni mesures, ni res amb el senyor Valls. Governo amb un pacte estable amb Esquerra Republicana que està funcionant molt bé i que està sent molt positiu per la ciutat de Barcelona.
És a dir, cordó sanitari mal, és a dir, perquè ens entenguem, cordó sanitari contra el PSC no, però contra Junts per Catalunya sí?
Sí, que aquí cadascú, evidentment, posa les seves condicions de mínims. Jo el que dic, jo no dic que no es pugui fer cap acord amb Junts, eh? No dic que no es pugui fer cap acord, algun acord amb Junts, i tant que s'ha de poder fer. I nosaltres a Barcelona, per exemple, hem tingut votacions conjuntes i hem fet acords per la ciutat, només faltaria. En aquest sentit, no s'ha de fer cordó. No abusem de les paraules, que jo crec que darrerament amb la polarització, no? Potser ens hem acostumat a fer moltes línies vermelles, cordons sanitaris. O sigui, que s'han de poder fer acords, sí. Ara, nosaltres no formarem part de cap equació que porti Junts al govern. Amb això tenim tot el dret, perquè Junts pensem que forma part del problema, no de la solució, per tant, no votarem cap opció que porti Junts al govern. Ara, si Junts no està al govern, nosaltres disposats a parlar, perquè el que no es pot acceptar, insisteixo, i ha de ser, aquesta sí que ha de ser la línia vermella, si hem de fer un cordó sanitari i hem de fer una línia vermella, és la repetició electoral, perquè això seria un insult a la ciutadania que està patint una crisi terrible.
I 12, a Francesc Marc Calvo i Anna Gómez. Fot-li, Francesc Marc.
Alcaldessa, bon dia. Amb la sortida de Pablo Iglesias de l'escena política i deixant de banda les ministres com s'ha anomenat Yolanda Díaz i altres, vostè és la figura institucional més forta de l'espai Comuns Podem, eh? Si s'agafa el mapa i es diu quina figura és més forta fora dels ministeris, l'alcaldessa de Barcelona. Pregunta que em temo que ja sé què em dirà, però jo l'hi he de fer. El seu pas a una política que no sigui l'estrictament municipal, ja sé que vostè sempre ha dit que no i ho ha tornat a reiterar avui amb en Jordi, però vist el panorama en aquest cas català, amb com els lideratges catalans arran del procés i el postprocés s'han cremat, no puc deixar de pensar que el seu nom es deu posar damunt la taula una vegada i dues, hi hagi repetició electoral o no hi hagi, en el curt termini o en el mig termini. Per tant, li he de tornar a preguntar, vostè es veu liderant una candidatura a la presidència de la Generalitat?
Doncs no, no em veig liderant una candidatura a la Generalitat, sóc clara. De fet, el nostre espai té una candidata magnífica, que és la Jéssica Albià, que crec que ha demostrat que en un context difícil ha crescut molt, que va fer una campanya excel·lent i que crec que ara és molt més coneguda i té molt més suport. Però a part del lideratge de la Jéssica Albià, que jo crec que no deixarà de créixer i de consolidar-se, jo he reafirmat efectivament el meu compromís amb la ciutat de Barcelona i que no penso institucionalment en ser res més que alcaldessa de Barcelona. Però li dic alguna cosa més en el sentit del tema que vostè obria, no? Jo, per exemple, amb Yolanda Díaz, que he parlat molt aquests dies, hem parlat obertament de que cal una nova etapa de l'espai polític i que aquesta nova etapa ha de passar per reforçar, per reconèixer els múltiples lideratges a tot l'Estat i que ha de ser una nova etapa d'il·lusió, de política útil, però també d'ampliar, de sumar, no? De reconèixer que efectivament s'està consolidant, més enllà de les diversitats i les coses que han anat passant, però és evident, també s'ha vist a Madrid, malgrat el triomf d'Ayuso, que hi ha un espai a l'esquerra del Partit Socialista que amb diferents noms, però que suma més que el propi Partit Socialista. Per tant, és un espai que la gent ens està demanant i hem de ser molt responsables, molt curoses en consolidar aquest espai, insisteixo, ampliar-lo, en sumar, en reconèixer una diversitat que és bona, que no és un problema. Nosaltres això des de Catalunya sempre ho hem defensat, no? Nosaltres no som Podem, sinó que som els comuns o en Comú Podem, però que tenim clarament aquesta voluntat d'un espai federalitzant, no? Que representi un país real, no? Un país plurinacional que sempre hem defensat, també en els moments més difícils, i per tant això també organitzativament crec que s'ha de reforçar. Amb això els comuns sempre hi hem estat i estarem, i jo evidentment com a figura política més enllà de l'alcaldia estic disposada a acompanyar aquest procés, no? Encara que el meu càrrec és d'alcaldessa de Barcelona, però no em desentenc d'aquest procés, que jo crec que ara comença una nova etapa plena d'oportunitats, il·lusionant, i que això amb la Yolanda Díaz n'hem parlat molt.
Ana Gómez?
Alcaldessa, ja veu que els de comarques sempre anem al final de la cua.
Jo també ho tindria en broma i amb tot el carinyo que ja saps que professo, Ana Gómez. És normal, quan hi hagi l'alcalde de Lleida i estaré encantat de fer-lo el senyor Miquel Pueyo, seràs tu la primera en pregunta, no tinguis cap mena de dubte.
D'acord, però saps què passa? Que els de comarques, els de Lleida i els de Tarragona i Girona també venim molt sovint a Barcelona. A vegades això més fins i tot dels que voldríem.
Alguns hi vivim, Anna, alguns hi mateix. Vivim.
I la pregunta precisament va en aquesta línia. És a dir, com ho hem de fer els ciutadans de comarques, la primera, també en tinc una de política, com ho hem de fer els ciutadans de comarques per venir a Barcelona, descongestionar la ciutat de cotxes, on hem d'aparcar, pregunto jo, si no podem venir amb l'AVE per qüestions econòmiques, de mobilitat o d'horari. Jo només conec a l'entrada a la Diagonal i sempre està ple. Com descongestionem Barcelona de cotxes si no podem on deixar els cotxes enlloc?
Doncs ho hem dit abans i ho reforço, eh? O sigui, el tren ha de ser una opció assequible. Efectivament, nosaltres estem demanant a l'Estat, per exemple, que es reforci, que hi hagi molta més freqüència de tren, que es prioritzi el tren perquè és de les formes més sostenibles per moure's al llarg del territori, per tant, més freqüència, que funcioni correctament en el cas de Rodalies, no? Que es facin les inversions que s'han de fer, i que sigui assequible, òbviament, ha de ser una alternativa assequible, i per tant, això nosaltres ho defensarem amb tota la força. I jo espero també que els fons europeus, que això és una gran oportunitat en termes de mobilitat sostenible i d'infraestructures de país de mobilitat sostenible, siguin un impuls perquè en poc temps millori moltíssim la xarxa ferroviària i de transport públic del conjunt del país, perquè això no és una cosa que vulguem resoldre un municipi o un altre, no? Ho hem de resoldre a nivell territorial. I, per tant, aquesta és l'aposta, no? Jo crec que, sobretot, hem de fer aquest èmfasi. I en els cotxes també hem dit, no?, que en la zona metropolitana es poden buscar aquests aparcaments consensuats amb altres municipis, que en alguns punts doncs puguis arribar fins a un cert punt amb el cotxe i allà agafis tren o transport públic i t'acabis de desplaçar a la ciutat. O sigui, que hi hagin fórmules variables. Però, efectivament, el tema... O sigui, si ara dius no és una alternativa a l'AVE perquè és car, bueno, doncs hem de treballar perquè no sigui car, però el tren ha de ser l'opció. Ha de ser l'opció perquè té molta més capacitat de càrrega. O sigui, si tu juntes la gent que hi cap amb un cotxe i les poses amb cotxes, és una barbaritat com es multiplica i com es col·lapsa l'espai públic perquè no és eficient el cotxe, no? En canvi, el tren pot transportar molta més gent i per això hem de demanar efectivament que sigui eficient, freqüent i que sigui assequible. I això nosaltres estarem en primera línia defensant i apretant perquè això sigui així.
I l'última, política. Jo penso que un dels motius de l'assetjament de Pablo Iglesias ha estat precisament el compromís amb el poble català i en el seu dret d'autodeterminació, en el seu dret de poder convocar un referèndum. Vostè diu que darrerament ha parlat bastant amb la Yolanda Díaz, no sé si també amb la Iona Belarra. Vostè continua mantenint que el poble català té dret a aquesta possibilitat d'autodeterminar-se o fer un referèndum per decidir-ho? N'he parlat amb això amb Yolanda Díaz?
N'hem parlat sempre, vull dir que no ha canviat la posició del nostre espai polític. Sempre hem defensat el mateix, que les solucions als conflictes han de ser democràtiques, que quan hi ha un conflicte d'aquesta dimensió, evidentment el poble de Catalunya ha de poder votar en algun moment. Això ho hem defensat sempre. També hem dit que amb una votació no es resol tot. Que amb una votació no es resol tot. Vull dir que aquí que fa falta diàleg, negociació, seure a una taula, posar tots els temes, perquè no és un únic tema, són molts temes, i per tant s'ha de parlar de tot. S'ha de parlar de les polítiques socials, de la reactivació econòmica, de la política contra el canvi climàtic, i també, efectivament, de la relació entre Catalunya i l'Estat, i com es fa una proposta que es pugui portar a una votació. O sigui, que en algun moment, després de tot el que ha passat, s'ha de poder votar. El nostre espai polític ho ha defensat sempre i ho seguirem defensant com a demòcrates que som.
Avui ens acompanya durant una hora l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, a qui li volem agrair que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RAC1. Moltes gràcies, alcaldessa, i moltes
gràcies.
Sort,